Una nit a la terra.
Com us hem dit, obrim el nostre tercer capítol del curs de creixement espiritual que estem oferint als oients a Una nit a la Terra, cada dos divendres, amb Daniel Gavarró i Jordi Sapés. En Daniel Gavarró el presentem com a xerpa espiritual, o s'autodefineix com a xerpa espiritual, i ara hem parlat altres vegades. Bona nit, ben retrobat, Daniel.
Bona nit i bon
Jordi
camí.
Jordi Sapés és filòsof pràctic. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit.
Fins ara hem parlat de la necessitat de posar atenció al jo que som en lloc de posar-la en allò que tenim, i hem parlat també del que vosaltres considereu que és l'estat habitual d'alienació de les persones, amb tota la nostra atenció posada a l'exterior, a les coses que fem i a l'utilitat que tenim. Bé, posem doncs atenció en el jo en lloc de posar-la en el que fem. Aquest jo, com parlaríem d'aquest jo? Si ens mirem a nosaltres mateixos, trobarem aquest jo?
Sí, sí. Aquí està justament la gràcia de tot el que estem dient aquests dies. És a dir, no estem parlant d'un jo per dir a continuació què fa el jo, que és una altra cosa, sinó estem parlant del jo perquè si et fixes en tu pots notar-te, pots sentir-te, pots experimentar-te.
I pots viure.
I pots viure-ho.
Però no és el teu cos.
No, el meu cos és el meu cos, no sóc jo. El meu cos és el meu cos, com és el meu, com tinc un cotxe, que és el meu cotxe, o el meu gat. No, no, jo tinc que ser jo. Quan jo em fixo en mi, no em fixo en el meu cos. Em fixo en mi. I per tant, si em fixo en mi, m'haig de poder trobar, m'haig de poder experimentar, si no, no podríem dir fixa't en tu.
Sí, i el teu jo ha de ser quelcom que sigui realment perdurable en el temps, no? Clar, jo em miro ara al mirall, he millorat moltíssim en els últims 20 anys, però no tinc el cos que tenia fa 20 anys. Llavors, qui sóc? Aquell de fa 20 anys? O quan era nen i en tenia 3, que ara en tinc 42? Sóc aquell cos o aquest? O seré el cos quan tingui 68? Això és un tema que sempre m'ha preocupat, allò de la resurrecció dels cossos de l'Església Catòlica. Dic, ui, quan ressusciti, si ressuscites, en quin cos ressuscitaré? Quin problema?
Per això, quan has de preocupar-te per aquestes coses, si et preocupes per tu i aconsegueixes captar-te a tu, aquí i ara, ja no cal que et preocupis per aquestes altres coses. Són coses de més a més, no?
Efectivament.
Però... perquè pot ser molt interessant jo canviar de cotxe, però el que no puc és canviar de jo, perquè jo sempre sóc jo.
I és aquesta percepció de permanència la que és observable.
Ah, exacte. Exacte.
I que, fixa't, que aquesta percepció de permanència està darrere del meu cos, però està darrere també de les meves idees. Si és que són meves. Un altre dia en parlarem, eh? Apunta-t'ho, Gaspar, perquè aquest és un tema molt maco, que és el tema de nosaltres creiem que pensem, però les idees no són nostres. En tot cas, passen a través nostre. Aquest és un tema que un dia l'explicarem i l'explotarem, perquè dona molt de sí.
Home, jo conec poca gent intel·ligent que digui que té moltes idees pròpies. No?
Sí, no cap. No cap.
Per això, no? O sigui, quan et trobes un gran savi, parles amb aquest gran savi, que n'hi ha pocs, no? Però quan hi parles, et reconeix tranquil·lament que probablement cap idea és seva. No?
Efectivament.
L'única cosa que és meu és el meu jo. Perquè el jo sóc jo, punto.
Bé, sí. I aquest jo, insisteixo, com podem descobrir-lo?
Va, entrem-hi, que això potser serà el bàsic que podem parlar durant uns quants dies d'això. A veure, hi ha un... això que diré ara és més vell que el napeu. Quan dic més vell que el napeu, vull dir que això fa anys, segles, que es dona aquesta definició del que és el ser humà. I la definició jo la llenço, i a partir d'aquí ens posem a discutir-la. La definició del que som és un potencial infinit d'intel·ligència, amor i energia. I quan dic que fa anys que es parla això, i es diu això, és perquè, si coneixeu una mica de literatura oriental, aquestes tres coses les veureu explicades o dites en aquella famosa trilogia de Sat, Chit, Ananda, que vol dir justament això. Sat, energia, Chit, intel·ligència, i Ananda, amor.
I infinit? Insistiu en la paraula infinit? O sigui, per què infinit, quan la nostra vida és limitada?
Sí, aquí està. Això sempre tothom... És curiós, això, eh? Perquè, però quan des de fixar-nos en el que som, ens fixem de seguida en aquesta paraula, infinit.
Clar, perquè des del jo idea, des del meu jo idea, des del que jo penso que sóc, des d'aquesta vida limitada, que li crida l'atenció és lo il·limitat, i per això t'enganxes, tothom s'enganxa aquí, diu, il·limitat, què vols dir il·limitat? No pot ser que sigui il·limitat, si jo em sé limitat, no? Però, en canvi, ens experimentem cada vegada d'una forma nova.
Sí.
Una forma absolutament renovada.
Sí, però si jo et dic, si jo et dic, per exemple, que tu estàs fet d'or, per exemple, no et crida l'atenció que et digui que estàs fet d'or? O et crida més l'atenció de que sigui infinit? Ens hauria de cridar més l'atenció el que som, no? No pas la quantitat que en som, no?
Efectivament, efectivament. I si ens crides perquè som, perquè som limitats, i no ens n'adonem que allò que és més important és que som.
És que no som limitats.
Que ens percebim com a limitats. Ara, de la raó del món.
I les coses raó, que tenim són limitades. I el nostre cos té una duració limitada. Però el jo, no. El jo és infinit. Però abans de que sigui infinit, o abans de parlar de que és infinit, parlem de que és energia i intel·ligència i amor. I llavors, quan hàgim captat això i hàgim pogut experimentar això, que som energia, intel·ligència i amor, després, a continuació, veurem si en som infinit o en som un poquet.
Però energia ho és tot.
Tot, tot. Sí. És que nosaltres formem part del tot.
Sí. Per tant, no és notícia que siguem energia.
No és notícia. El que és notícia és que ens en adonem. Perquè normalment la gent es queixa que està malalt, que està cansat, que té estrès... Per tant, que és energia, això és evident. Però que ens n'adonem que som energia, és a dir, que ens n'adonem que estem vius, això ja no és tan normal.
Sí. I és adonar-se'n, viure-ho. Situar-se en el punt en què tu t'adones que tu ets energia. A mi m'agrada, per exemple, molt anar a la platja, no? I a vegades, pues, just arribo a la platja, estic realment cansat, però m'entusiasma el mar. Només aproximar cap al mar, em vaig traient la roba i bumba! Em tiro cap a l'aigua, nedo, salto, brinco, jugo. Clar que sóc jo que estic jugant, però deixo que l'energia passi a través meu. Llavors, al final acaba segant la sorra absolutament pantejant i ets absolutament conscient d'això, de què és l'energia que es mou a través teu. I és en aquest punt on realment gaudeixes. Una mica com els nens, no? Que juguen, per què juguen? Quin és l'objectiu de jugar? Jugar, eh? Quan jugues al parxís, per què jugues? Per fer un joc. Quan s'acabin farem una altra partida. Doncs situar-se en l'energia que som, o situar-se en l'amor que som, i situar-se en la intel·ligència que en som, simplement per estimar, simplement per entendre, simplement per viure.
Sí, però permetem que hi afegeixi, diguéssim, una perspectiva que no és tan il·lusionant com aquesta que estàs plantejant tu. És a dir, és veritat que ets energia quan estàs a la platja corrent i jugant i tot això, és veritat que ets energia.
I quan dorms.
I quan estàs malalt. I quan estàs cansat. Perquè com te n'adones que estàs cansat? Per l'energia que ets, no? El dia que deixes de ser energia, és a dir, el dia que aquest cos es mori, pum, cau, com un pelele a terra, deixes de donar-te que estàs cansat o que estàs malalt. Sempre ets energia. Perquè el problema és que identifiquem energia a córrer per la platja i no identifiquem energia amb sentir-nos cansats.
Clar, perquè és
molt... O sentir-nos malalts. A veure, moltes vegades l'energia que som, per fer-nos reposar, per fer-nos descansar una mica, es veu forçada a que el cos es posi malalt. Es veu forçada a fer-nos quedar al llit perquè si no el destrossaria molt.
I pel que fa a l'amor, què podeu dir?
Abans de parlar de l'amor hem de parlar de la intel·ligència. És aquest l'ordre, energia, amor, intel·ligència, sat, chit, ananda. A veure, que tot és energia, vull dir, això és evident, i com has dit tu, vull dir, no solament nosaltres, sinó qualsevol cosa que hi ha, material o les ondes, és energia. Ara, dintre d'aquest tot, que és energia, hi ha moltes coses diferents, no? Hi ha moltes formes diferents. I cada forma és una organització d'aquesta energia. Una organització que comença doncs, per uns àtoms, que comença doncs, pels protons, els electrons, una relació entre una cosa i una altra, llavors entre aquests àtoms es relacionen entre si i munten unes molècules, i aquestes molècules munten unes fibres, munten uns organismes. Tot aquest muntatge és una organització d'aquesta matèria. I l'organització d'aquesta matèria és la intel·ligència de la matèria. La intel·ligència no la hi posem nosaltres quan observem una cosa, ja hi és. aleshores aquesta intel·ligència és la que nosaltres captem, l'organització de la matèria en diferents formes. I llavors aquesta organització permet que aquestes formes tinguin una entitat autònoma, és a dir, que subsisteixin d'una manera diferenciada les unes de les altres, però no són independents, sinó que estan interrelacionades. És a dir, el meu organisme, per exemple, és un organisme energètic amb una organització intel·ligent absolutament, vaja, que en el nostre ment no la pot ni captar, de tan intel·ligent que és. I això em permet a mi mantenir-me durant uns certs anys en aquest món. Però per mantenir-me tinc que menjar, tinc que respirar, tinc que relacionar-me, tinc que... La meva organització és una organització que necessita de les altres formes per subsistir. Llavors aquesta interrelació de l'organització és el que en diem amor, que no és gens romàntic dit així d'aquesta manera, però es pot aplicar a qualsevol cosa, perquè qualsevol cosa està relacionada amb totes les que té en el seu entorn.
Sí, és per una... tant, vosaltres, o sigui, esteu parlant en el fons de ciència.
Oh, i tant. Que estem parlant de ciència. Seria una ciència de la subjectivitat, una ciència del que jo soc, però totalment ciència, totalment material, totalment experimentable, perquè si no fos experimentable no podríem dir fixa't en jo, fixa't en tu.
Sí, i és una experiència en la qual tu observes que, per exemple, en l'amor, que tot és una unitat i que tot està absolutament interrelacionat, no? Ara els nostres seguidors i les nostres seguidores van vestits, no? Si tenen els ulls de poeta...
No se sap, eh? A aquesta hora, la veritat és que no sabem.
O estaran sobre el llit amb uns llençols.
I si hi ha som... tot, hi ha tot. Sí, sí.
També és possible. I, llavors...
I molta energia.
I molta energia.
I amor.
I amor. Sí. Però si som capaços de tenir una mirada poètica, podrem veure en aquests llençols, amb aquesta roba, el núvol i la pluja, que en un cert moment va caure sobre uns camps de cotó, va fer créixer aquest cotó. I podrem veure, a més del núvol i la pluja i el cotó, podrem veure la persona que va segar aquest cotó. I podrem veure el miner que un dia va baixar una mina i va treure el ferro amb el qual es va fer l'eina amb aquesta persona va segar. I així podríem seguir infinitament fins a entendre que darrere la nostra roba o darrere el llençol hi és tot. La llum del sol, les persones, les mines... Les... Per tant, hi ha una interrelació. Aquesta interrelació, aquesta unitat, és l'amor.
Bé, i aquest amor, com he dit abans, va més enllà de l'amor romàntic. Perquè jo...
Perquè jo vosaltres no té res a veure amb l'amor romàntic. Sí, no té res a veure, amb el nostre concepte d'amor no té res a veure.
Sí, bé, amb el nostre concepte limitat d'amor, no? Que no, a veure, sí que té res a veure, però clar, és molt més ampli.
L'inclou.
A veure, jo puc estar molt enamorat doncs, d'una nena que acaba de passar ara per aquí, que m'agrada molt, no? Però aquest amor que jo sento és un amor... que per jo ser necessito de l'altre. Bueno, doncs és el mateix amor que experimenten els protons i els electrons quan donen voltes els uns al voltant dels altres, i és el mateix amor que experimenten les plantes pel sol, perquè tu poses una planta aquí i veuràs que la planta creix en la direcció de la finestra perquè és per allà on te li arriba el sol, i la planta necessita el sol.
Però les plantes no tenen sentiments.
Qui ho diu que no tenen sentiments? Sí que en tenen, de sentiments. Últimament s'ha fet molts experiments de posar-los música a les plantes, i a més de parlar amb les plantes i dir-los a les plantes, preocupar-te per elles, que notin que les estimes, i aquestes plantes que se'ls ha posat determinada música o amb les que tenen una conversa creixen millor que no pas les normals, les tractades sense sentiments. Tot té sentiments, fins i tot una pedra té sentiments.
Ens està descobrint vostè que una pedra té sentiments. Jo espero algun dia veure com es descobreix això, com es demostra científicament, eh? I perdonim que sigui escèptic.
Sí, no, el problema és això, el problema és voler-ho demostrar tot científicament. Sí. Es pot demostrar científicament algunes coses, materials que es poden reproduir en un laboratori, i que poden estar avui dia a l'abast dels sentits. Però també hi ha una experimentació subjectiva que és possible. Jo et dic, a veure, tu fas un exercici d'interiorització i arribes a un punt determinat, i quan arribes a aquest punt determinat veuràs tal cosa, i llavors això doncs es pot posar en dubte, es pot dir, això depèn, cadascú veurà una cosa diferent. No, tu fes l'experiència, arriba fins allà, i si veus el mateix que jo, doncs ja tens una forma objectiva d'haver experimentat. Ara, és clar, ningú que no hagi fet aquesta prova no podrà experimentar això, però també és veritat que la major part de la gent que es fien del que diuen els científics de la universitat de no sé on no hi són presents en el laboratori en el moment en què han fet la prova objectiva. Sí. És a dir, que de provar,
aquest diumenge ho expliquem al periòdico on publiquem sempre les millors històries cada diumenge d'aquest programa d'Una nit a la Terra, que científicament no està demostrada la telepatia, però en canvi hi ha molts oients que ens expliquen històries relacionades amb telepatia, no? Sí. I efectivament, a la línia del que comentava en Jordi Sapés, no podem tancar dues persones en un laboratori perquè experimentin una experiència telepàtica. De moment això no es pot fer i per tant tampoc es pot demostrar científicament, no? Bé, doncs, senyors, ho deixem aquí, si us sembla. D'aquí a 15 dies, d'aquí a dos divendres, amb en Daniel Gavarró i en Jordi Sapés, tornem de nou amb aquest petit curs de creixement espiritual que us estem oferint aquesta temporada a Una nit a la Terra. Si teniu alguna suggerència, alguna aportació, algun dubte i voleu que sigui comentat pels nostres convidats, podeu escriure'ns a terra@catradio.cat. I recordem també que els nostres convidats faran un curs aquesta Setmana Santa a partir de un treball d'autorealització en la línia d'en Toni Blai. On el fareu, aquest curs?
El fem a 4 quilòmetres de Lleida, en una casa fantàstica, a meitat del camp, des del qual es tenen unes vistes molt bones sobre la, sobre
sí,
la Seu.
És molt bonic perquè està al costat de Lleida, però només es veu la Seu.
Llegeixo,
no, a més és camp.
Llegeixo el programa.
Sí.
Quina és la nostra realitat essencial? Per què l'hem oblidada? Com despertar conscientment del son? El nostre personatge, què és i com descobrir-lo, que és un tema del qual hem parlat de vegades a Una nit a la Terra, descobrir el personatge observant les nostres emocions, les nostres reaccions i les nostres actituds, connectar amb la nostra realitat essencial, el jo experiència, suposo que aquí sortirà una de les coses que hem dit ara, l'inconscient, el silenci, connectar amb els nivells superiors. És aquest treball, aquest curs de treball d'autorealització en la línia d'Antoni Blai que fan en Jordi Sapés i en Daniel Gavarró. Trobarem més informació a la web
espiritual.cat, per exemple, o aticcendo.com.
Molt bé, senyors, moltes gràcies. Bona nit, bon cap de setmana.
A vosaltres, bon cap de setmana.
Catalunya Ràdio. Una nit a la Terra. Gaspar Hernández.